És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La nit dels eclèctics, el planeta de la música independent.
Obre't d'orelles a Ràdio L'Escala. Dijous a les 8 del vespre i divendres a les 9. La connexió eclèctica. Moments incombustibles amb el DJ Be Good.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró. Separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Vols saber què passa a casa nostra? Cada setmana, Hora Nova t'explica tot el que es mou a l'Alt Empordà. Actualitat, cultura, esports i les històries que ens fan territori.
El teu setmanari de referència, cada dimarts al quiosc, i tota la informació actualitzada a horanova.cat. Hora Nova. Informa't de veritat.
No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al més calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui dijous 13 de novembre m'agradaria començar el programa parlant de cures i treballadores de la llar. I és que demà divendres 14 de novembre entra en vigor una nova normativa per vetllar per la protecció de les treballadores de la llar en referència a la prevenció de riscos laborals. La llei estableix que qui contracti una treballadora de la llar haurà de fer una avaluació inicial dels riscos als quals s'exposa, una avaluació que s'haurà de revisar quan hi hagi canvis o es produeixin danys. Amb els riscos identificats, caldrà prendre mesures preventives i facilitar-les per escrit a l'empleada. Per facilitar aquesta feina, ara fa 6 mesos, el Ministeri de Treball va presentar l'eina Prevención10.es, que serveix perquè les famílies avaluïn els riscos dels seus treballadors de la llar i els puguin corregir. Aquest divendres, passat aquests 6 mesos d'adaptació, es començaran a aplicar les sancions per no complir amb aquesta protecció. Unes sancions que poden oscil·lar entre 2.500 euros i 49.000 euros en funció de si són més greus o menys. A part d'avaluar els riscos, les famílies amb treballadores de la llar també estan obligades a proporcionar de manera gratuïta els equips de treball adequats i assegurar-se que s'usen de manera segura. I també oferir una revisió mèdica a les treballadores com a mínim cada 3 anys i sempre amb el seu consentiment. Una bona notícia que ja que representa un avançament important en matèria de drets laborals per les treballadores de la llar, una feina que sempre ha estat molt precària. Tot i això, caldrà veure com es fa efectiva aquesta llei i com es controla que s'apliqui, ja que el fet de treballar en domicilis privats en dificulta una mica aquest control. A més, l'aplicació que ha de facilitar aquesta protecció ja comença a donar problemes per allaus de peticions d'ús. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el programa fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dijous tindrem aquí als estudis l'escriptora Àngel Roure Massaneda, que ens parlarà del seu últim llibre, Ningú t'estimarà com jo, que es presentarà a la Biblioteca Víctor Català el proper dimarts 18 de novembre a 6:45 de la tarda. Després, la Lali Giné ens oferirà tots els detalls de The Paper, un spin-off de la sèrie The Office, de l'ensèrie, i acabarem amb les històries i caboires dels impresentables, en Sergi Corral i en Joan Brugués. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però deixeu-me dir-vos que ja tenim línia de telèfon. Ja ens podeu trucar al 972 77 00 1000, ja no cal que envieu WhatsApp, sinó que ens podeu trucar. I ara sí, anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, Lali Giné. Hola, Lali, què tal?
Hola, què tal? Bueno, ja la notícia més important de la jornada ja l'has dit tu, no?
Tornem a tenir telèfon.
No, home, és que clar... No, és...
passat, és important,
hem passat uns dies complicats sense poder tenir trucades en directe. Bueno, i també problemes d'internet, etc. I clar, per això per un mitjà de comunicació és bastant primordial.
I tant,
per
totalment.
Per tant, benvingut al telèfon, benvingudes les trucades dels oients perquè puguin intervenir els programes que ho acceptin, diguéssim.
Exacte, no? sí.
Com l'alcaldia ahir, que no, al final no va poder ser, però vull dir, la setmana que ve ja podreu intervenir.
L'alcaldia, la plaça...
La plaça també,
l'Aigüera,
sí. En fi...
A tot arreu.
Vinga.
Som-hi, què tenim avui a l'informatiu?
Va, anem a parlar del cartell del 25N. S'ha presentat avui. En desgranarem tots els detalls de què és les activitats que es duran a terme durant aquest proper 25N i què és el que farem aquí a l'Escala.
Molt bé, tindrem aquest cartell d'activitats. Que
exacte.
Això serà dimarts d'aquí dues setmanes.
D'aquí
no?
Dues setmanetes, però ja es presenta avui i, per tant, doncs, desgranarem tot el que podrem fer en aquesta jornada reivindicativa.
Perfecte, és el dia de la violència de gènere, recordem-ho, 25.
De la lluita contra la violència de gènere.
Què més?
Parlarem també dels preus dels lloguers, que curiosament han baixat a l'Escala un 16,12%. Sí, semblaria que anem al revés del món.
Del món,
bueno,
sí.
Bueno, mira, durant el segon trimestre de l'any. Són aquelles dades que després tornen a pujar, tornen a baixar.
Sí, exacte,
però bueno,
s'han d'agafar amb pinces.
Ens agrada, quan baixen, doncs ens agrada, no? Es van situar en uns, i ara ve aquí la d'això, 592 euros mensuals de mitjana entre abril i juny. Semblarà un preu, doncs, quasi 600 euros, doncs, bueno, són diners.
Són diners,
però clar, si els comparem amb com
exacte.
Estan els lloguers a altres llocs, doncs
sí,
és el que porto a la butxaca, no? No, és veritat.
Hi ha llocs on te pagues aquests diners per una habitació.
Exacte.
Vull dir que
bueno,
està
i
bé.
Ni això, o sigui, el doble per una habitació.
Sí, bueno. Sí, totalment.
En total, és una reducció del 16,12% respecte als mesos de gener a març i del 15% si es compara amb el mateix període de 2024. Això són com les dades de l'atur, també, que fem...
Sí, que les hem d'anar comparant interanuals
i
mensual. Sí, sí.
Pel que fa al nombre de contractes, se n'han signat igual que el segon trimestre de l'any passat, quan encara no havia entrat en vigor el topall de preus al municipi.
Ah, per tant, el topall de preus ja...
El topall de preus alguna cosa haurà tingut a veure, entenem, però no per reduir, o sigui, aquella cosa que deien, home, clar, és que pues, ara no llogaran, ara morirem tots els propietaris que tenim a lloguer. Doncs pues es veu que no.
No, al contrari.
S'han signat els mateixos contractes.
Però per què? Bàsicament perquè si tenim preus més baixos, la gent hi pot accedir.
Correcte.
I llavors es poden signar més contractes.
Correctíssim, exacte. Bueno, però ells ho deien perquè la gent que... O sigui, la gent que tenia immobles per llogar, doncs no els hi sortiria a compte i llavors no els llogarien. I llavors hi faltaria... Bueno, és igual.
És que la gent a vegades fa càlculs massa ràpids.
Sí, sí.
Vull dir, et surt més a compte tenir un pis llogat a preu baix més temps que no pas llogar-lo poc
correcte,
temps a preu molt elevat.
Correcte. I sobretot si tens pagadors fiables...
Exacte, perquè segons qui vingui li pots cobrar tants diners com vulguis que no te'ls pagarà.
Que si pagarà. No els paga, doncs no...
Quedaré sense.
Quedes. Molt bé.
Què més?
Parlem del Portal Blau. Encara parlem del Portal Encara Blau.
Encara parlem,
perquè
l'estan allargant...
L'estan desestacionalitzant.
Exacte, mira, està bé.
La palabreja màgica... Doncs,
ens està sortint molt sovint, aquesta paraula,
sí,
últimament.
Sí, és com Next Generation. És una cosa així. Doncs aquí, en aquest cas, és el Portal Blau de tardor, que ja van anunciar doncs, que farien activitats passat l'estiu per allargar el festival. I en aquest cas ja tanquem també aquestes actuacions de tardor, en aquest cas dissabte. Ho farà amb l'espectacle L'animal més perillós del món, de la companyia Jazzville, i el show es representarà a la Riba a les 12 del migdia, obert a tothom. Té bona pinta, perquè
bona pinta,
té bona
sí.
pinta. És un show interactiu amb què crec que...
Ui, això vol dir que és públic participatiu, no?
Em dóna la sensació que serà de públic participatiu. Bueno, ja ho veurem, ja ho veurem. Però té bona pinta aquest espectacle. Van dissabte al matí, doncs tothom a la Riba a veure la companyia Jazzville, exacte, amb aquest animal.
Vinga. I què més? Tenim alguna cosa més avui?
Tenim el temps.
Bueno, sempre ens agrada acabar amb el temps.
Sí, sí, escolta'm, més núvols.
Més núvols? Bueno, ara mateix no els veig perquè tinc les cortines baixades.
Pues igual, llavors no els veig. Tindràs la mateixa vista amb les cortines baixades que aixecades, perquè està tot com rúfol. És un dia rúfol, això, com un emboirat tot. Núvols tant avui com demà, amb un panorama molt més humit, això sí que ho hem notat, amb ambient molt temperat. Bueno, què n'hem de dir? L'estiuet de Sant Martí,
De Sant Martí, que se'ns està allargant una mica,
Sant
Martí era fa dos dies.
Se m'està fent bola. Sant Martí se m'està fent bola. Bueno, altre cop, amb temperatures gens pròpies per les dates. No sé si era... ahir que ens deia el Lluís Mir el temps, ens deia temperatures, no sé si eren al Pirineu o bueno, una bestiesa de temperatures per l'època que som. És igual, Sant Martí.
Sí, 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 han pujat les temperatures que no vegis. Vull dir, no...
Bueno,
això no millora, eh? Nosaltres volem fred.
No anirà millor. Mira, ara mateix tinc aquí emissions de gasos efectes hivernacle. Abans del 2030 el planeta passarà la línia vermella. És que just em surt aquí.
Perquè ens senten.
Ens estan sentint, que parlem de les temperatures, i estic amb el 3CAT, i el 3CAT va té aquesta... Ara que hi ha els de la COP30, debatint sobre què s'ha de fer per arribar a l'objectiu de no arribar a superar el grau i mig d'augment de temperatura del segle. Home, doncs...
Déu-n'hi-do.
Jo crec que ja arribem una mica tard.
Arribem molt tard.
Arribem molt tard.
I fa anys i panys que els experts estan dient que arribem molt tard.
Arribem molt tard i a sobre encara tenim arguments que neguen el canvi climàtic i aquestes coses. Bueno, va, que sí, que l'estiuet de Sant Martí, que tindrem pujada de temperatures i aquestes coses.
Doncs moltes gràcies, Lali. Ens omplies el punt de la una, però no marxis gaire lluny, que ens has de portar l'en sèrie.
Ah, primer l'en sèrie, sí. Vinga, va.
Fins després.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Som una espurna de llum, la guspira que aspira a arribar més amunt quan el sol se'n va, quan el sol se'n va. Som aquella quietud on guardem els desitjos prohibits que ens saluden quan el sol se'n va, quan el sol se'n va. Som una font insaciable de felicitat, aquell plan esperat que arriba quan el sol se'n va, quan el sol se'n va. Som la boira i el fum, som les ganes d'arribar cada dia una mica més lluny. Com un satèl·lit corbit al teu voltant, que t'està sempre estimant. I no puc fer res més que deixar-me vèncer, que l'amor tot just comença quan sembla que s'està acabant. Qui va dictar les normes? Qui va imposar les lleis? Que ens deixin ser com som i emprendre el vol com si fóssim ocells, fugint dels convencionalismes de tot allò establert, que res em fa més feliç que pensar-te i somiar despert. Com un satèl·lit corbit al teu voltant, que t'estàs sempre estimant. I no puc fer res més que deixar-me vèncer, que l'amor tot just comença quan sembla que s'està acabant.
satèl·lit orbitant. És el que som un per l'altre, és el que som un per l'altre. Un satèl·lit orbitant, com un satèl·lit orbitant. És el que som un per l'altre, és el que som un per l'altre. Un satèl·lit orbitant, com un satèl·lit orbitant. És el que som un per l'altre, és el que som un per l'altre. Un satèl·lit orbitant, com un satèl·lit orbitant. És el que som un per l'altre, és el que som un per l'altre. Com un satèl·lit orbita al teu voltant, que t'està sempre estimant. I no puc fer res més que deixar-me vèncer, que l'amor tot just comença quan sembla que s'està acabant, però no s'acaba mai, no. Com un satèl·lit orbita al teu voltant, que t'està sempre estimant. I no puc fer res més que deixar-me vèncer, que l'amor tot just comença, que no s'acaba mai.
L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al Més Calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
El destacat de la jornada.
I aquesta setmana al destacat de la jornada hem convidat l'autor Àngel Roura Massaneda per parlar del seu últim llibre, Ningú t'estimarà com jo, que es presentarà a la Biblioteca Víctor Català el proper dimarts 18 de novembre, a 6:45 de la tarda. Bon dia, Àngels.
Bon dia. Bé.
A veure, Ningú t'estimarà com jo és el tercer llibre d'una trilogia sobre la violència masclista que has escrit. La saga comença el 2021 amb el volum Mai te vaig ser jo, podria ser tu, una ficció basada en fets reals que tu mateix havies viscut sobre el maltractament en l'àmbit de la parella. Després vas continuar amb Trenquem silencis, publicat el novembre del 2023, que és un assaig, no?, ple de reflexions i crítiques al voltant de les violències que pateixen les víctimes, tant per part del maltractador, però també com el sistema en general. I ara, 2 anys després, doncs, publiques Ningú t'estimarà com jo, amb un format una mica diferent, no?, perquè no és una novel·la com el primer, però tampoc és un assaig com el segon, sinó que és un recull de frases.
Sí, és un format diferent.
I com ha sortit una mica aquest tercer llibre?
El tercer llibre ha sortit... Tenia clar que hi havia encara coses que em venia de gust continuar parlant, perquè hi ha qui pregunta, no està tot dit? Dic, no, encara queden coses per dir. I tenia clar que si hi havia un tercer que estava en el cap d'alguna manera, no?, barrinant, no?, donant-hi voltes, doncs havia de ser un format diferent. El volia diferent. I, evidentment, ho és. Com dius tu, són 15 frases. A més, ara, dintre que són 15 frases, també l'estructura dels capítols és molt concreta. No? És més una guia, si tu vols. Llavors, pel feedback que m'arriba ja de psicòlogues que ja l'han llegit, doncs m'acorroboren, em diuen que és una eina. Per tant, que és una eina de treball terapèutic, també. Per tant, si ens el comprem nosaltres, el podem llegir i ja farà feina, però sí, també pot ser paral·lel a un treball psicològic d'acompanyament que estiguem fent amb un professional. I ara em deia, mira, just ara quan venia de camí, doncs una persona em deia que és molt àgil de llegir, perquè a més et permet, com que està tan... com que aquesta estructura és repetitiva a cada capítol, permet que quan estàs llegint no em dius calla, però en aquella anterior que acabo de llegir, deia què deia de semblant, de diferent, i llavors és com, permet molt, davant, endarrere, amunt i avall, llavors té molta mobilitat interna, és la paraula que m'ha dit, em fa gràcia, un llibre que té mobilitat interna, i el fa potser això, més àgil de llegir, tot i que no fàcil de pair, tampoc.
Clar, perquè és un llibre com per mastegar molt, no?, això que deies d'anar endavant, endarrere, perquè aquestes 15 frases són 15 frases que ens han de fer saltar una mica les alertes, no?, si alguns les diu, perquè a vegades aquesta violència masclista en l'àmbit de la parella pot passar molt desapercebuda.
Sol passar molt desapercebuda, i de fet són aquestes 15, podrien ser més, com he dit a la introducció del llibre, en podrien ser més, però esclar, llavors ens sortiria un volum tremendament gruixut, no? Però crec que aquestes 15 ja il·lustren, i com dius tu, passen molt desapercebudes, o precisament perquè també els hem sentit molt freqüentment els hi traiem la importància que té, perquè però és que és una manera subtil, subliminal, de condicionar, no? O de marcar una mica la relació i el comportament i el vincle que hi ha entre les dues persones de la relació.
Sí. Mm-hmm. Clar, i aquestes frases, una podria ser, per exemple, la del títol, no? Ningú t'estimarà com jo. Què busca el maltractador quan ens diu això?
Home, doncs just al revés, que siguis tu que l'estimis com ningú. És a dir, hi ha un joc pervers en aquestes frases. L'altre dia en parlàvem amb una presentació amb una psicòloga que m'acompanyava i deia, curiós que el títol, que ningú t'estimarà com jo, que és com es ven aquest maltractador, és a dir, no hi ha ningú que t'estimi tant com jo, per tant, sigues conscient, és a dir, obre els ulls i valora'm, no? Mm-hmm. Perquè ningú t'estimarà com jo. En el fons hi ha una exigència aquí al fons al revés, és a dir, que tu m'acabis estimant com no estimis a ningú, per tant, cuida't de mi, no? Cuida't de mi. I hi ha molt de llenguatge amagat, molt de missatge amagat, i per tant aquest primer títol, bueno, està posat expressament perquè també, bueno, també és una frase que ja ho dic en aquest primer capítol de Ningú t'estimarà com jo, que ens sona tant, perquè ens ho pot haver dit una àvia, un tiet, un cosinet, una cosineta, els pares, ningú Exacte. T'estimarà com jo, i llavors com has de desconfiar d'una frase que, no? Que en el sí de la teva família o del teu entorn familiar proper, en el qual no hi havia ni mala intenció, ni manipulació, ni cap perversió de fons, diguem, doncs ja l'has sentida, aquesta frase, no?
Clar, com ens ha de fer saltar l'alerta, no? Una clar. Frase que ens diu, per exemple, la nostra mare, fins
sí,
i tot.
Sí, clar.
No?
Llavors, les 15 frases també són progressives, d'alguna manera, perquè... Uh-huh. El ningú t'estimarà com jo, per exemple, es pot dir en la fase més melós o més dolça d'una relació o en els inicis, però també quan en una relació en la qual hi ha maltractament, també es va utilitzant a mesura que avança aquest maltractament, però llavors la càrrega és més com d'amenaça o de coacció, de no? Vigila què fas, vigila què no fas, perquè si això se'n va a pique, si això cau, ningú t'estimarà com jo, no trobaràs ningú que t'estimi com jo, per tant, és vigila que estaràs sola.
Uh-huh. I a part d'aquesta frase, quines altres hi podem trobar d'alertes en el llibre?
N'hi ha moltes. També deixem dir, com dic al principi de la introducció del llibre, que ara en citarem algunes, però que no ens quedem en la literalitat d'aquesta frase. Uh-huh. Val? Perquè, per exemple, no ho sé, ets la dona que sempre havia volgut tenir, potser no ens ho han dit exactament així, però sí que similar. No? O uh-huh. ens tenen enveja. Doncs potser no t'han dit això, però sí que t'han dit és que les teves amigues no em poden veure, em fan la punyeta, no? No volen que estiguem junts. Per tant,
ens hem de quedar més amb el concepte.
Sí, el concepte, amb la idea de fons que té cada capítol, amb aquesta frase, no? Amb la frase corresponent, que no pas amb la literalitat de la frase. Però sí, jo crec que són bastant potents. Ara, això, com he dit, pel camí una persona em trucava i em deia he anat subratllant, he anat marcant, no? Quines, no? Me les han dit... I em connecta moltes vivències que he viscut, no? Identificant, i fins i tot pot ser no només en una sola relació, sinó que en diferents relacions que hagis pogut tenir, doncs en un cas te n'han dit unes i en un cas unes altres, no? Però, bueno, que és curiós, que és freqüent que es diuen. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Per això que comentaves, no?, que és un llibre que pot servir molt com una eina, no? Sí. Ens hi podem sentir tots una mica reflectits en aquest llibre.
Sí, jo crec que sí, que és un llibre que t'ajuda a prendre consciència, a conèixer-te més, a repassar una mica més el teu historial, el teu històric de relació, de vincle amb determinades persones, i veure si realment quan te les deien ja les copsaves o no, o si ara en perspectiva dius, uau, com estava dient això, en realitat ja m'estava manipulant, o com estava dient això, no?, en realitat ja m'estava, no?, coaccionant i no ho veia, no?, o no ho havia vist fins molt més tard. M'arriba feedback de persones que llegeixen, perquè com que estic bastant per xarxes, i no és tan fàcil de llegir com sembla. És a dir, sí que és a més, és àgil, té mobilitat interna, com hem dit, però bé.
Però fa mal, no?
Fa una mica de mal.
Et fa adonar de coses que potser no te n'havies adonat abans.
Sí. Uh-huh. Sí, sí, o te les torna al record, no? Perquè què ens passa? Que moltes vivències, quan han estat desagradables, el nostre cervell intenta, no?,
eliminar-les,
borrar-les, difuminar-les, treure'ls importància, no?, menys tenir-les d'alguna manera, no? I clar, quan llegeixes algun text així, doncs és com tornar a connectar uh-huh. amb l'experiència, sí.
Clar, en aquest sentit jo estava pensant, això també pot ser que aquestes frases et facin pensar en relacions d'amigues teves, de familiars teus, perquè a vegades és més fàcil, no?, veure aquesta violència en la parella des de fora que no pas des d'aquests a dins.
La violència des de fora és fàcil de veure quan s'executa en públic, que no sempre passa, eh? La violència psicològica i emocional moltes vegades passa de portes endintre, i per això ens passa moltes vegades que ens assabentem d'algú quan ja ha esclatat el, no, el final de la relació, dius, com pot ser? Perquè jo no havia vist res. És a dir, en públic no hi havia tota aquesta manipulació, aquest maltractament psicològic o emocional. Però sí que és cert que en converses potser més disteses del dia a dia, que compartim caps de setmana amb familiars, amb amistats o entorns més de... no, d'activitats de lleure, així sí que podem observar, sí, no? Ja, després de llegir el llibre, suposo que més, però abans també, evidentment, no? Que pots detectar comentaris o frases que dius, dient això, l'està mal tractant, no? Li està dient que calli, que no, que no, que no té tant de valor, o que ho està fent malament, etcètera, etcètera, sí. Sí.
Clar, perquè en aquest sentit, quin paper té el llenguatge, no?, en aquesta construcció de la violència?
Moltíssim. És molt fort. El llenguatge és molt fort i, a més, és, jo crec que va calant de manera molt subliminal i ens anem creient el llenguatge que se'ns repeteix. És a dir, si se'ns està dient contínuament que no vals, que t'equivoques, que prens la decisió malament sempre, que va, espera't, no contestis tu, ja faig jo. Si això es va repetint, ens ho acabem creient. Jo crec que ens ho creiem tots, en tots els àmbits, eh? I això ens pot passar en l'àmbit familiar, en l'àmbit de quan entrem en el món educatiu o a l'escola, si algú te repeteix un missatge, jo que sé, que no ets hàbil per dibuixar, quan en realitat portes poquíssimes hores de pràctica dibuixant, doncs t'acabes creient que no sé dibuixar. Doncs el mateix en l'àmbit de relació. Si t'està dient que ets mala mare o que ets mala parella i aprofita qualsevol esdeveniment que més o menys, no, pugui lligar amb aquella frase i es va repetint, tu acabes creient. De fet, moltes dones, quan estan en la fase de prendre consciència que estan sent maltractades, hi ha com un dilema intern perquè no s'ho acaben de creure. I no m'acabo de creure, acaben dubtant de realment ho estic veient com és, sóc jo que no ho veig bé, i això ve fruit d'un maltractament sostingut, no?, de desacreditació, d'invalidació, de desmereixer el que fas, el que dius, el que penses, de manera que acabes dubtant de si el que tu dius, sents i vius és cert o ets tu que no estàs prou bé.
Hi ha aquesta manipulació, no?,
sí,
a través,
sí, sí,
del llenguatge.
Sí, sí, del llenguatge. El llenguatge és superpotent. Sí.
I aquest llibre l'has escrit, bueno, els tres, tota la trilogia l'has escrit a partir de la teva experiència personal. Com ha estat això de posar paraules al que tu vas viure?
Posar paraules és fantàstic, eh? Malgrat pugui doldre, val? Jo recordo que quan al principi parlava de... em preguntava d'aquest procés, per exemple, escrivint Maite, jo ho he explicat sempre i me n'amago, jo escrivint Maite vaig plorar el que no he plorat en ma vida, hores i hores d'escriure, plorar alhora. I un cop tancada el llibre, que el rellegeixes, el repasses i el revises, no?, totes les fases que has de fer, plorant exactament igual, fins que moltes llegides deixes de plorar. Per tant, jo crec que, bueno, doncs això, s'ha de plorar, doncs es plora. I és importantíssim escriure. Jo n'estic molt contenta d'haver-ho fet per mi, evidentment, perquè m'ha servit de teràpia, però ja escrivia, ho vaig comentar i ho repeteixo, no?, quan escrivia Maite ja l'escrivia pensant que fos llegit, per tant no era només per teràpia meva, que potser tindria un altre format o un altre vocabulari o una altra manera de deixar-me anar, no?, de catarsi, però tant, els tres els he escrit pensant que puguin ajudar a terceres persones i per tant ja hi ha un enfoc en concret, però sí, evidentment serveix. Jo recomano a les dones que es posen en contacte, jo, o les xerrades, presentacions que faig, sempre dic: escriure va bé per diverses coses. Si ho vols publicar, fantàstic. Però tampoc fa que et posis l'objectiu aquest. No té per què ser. Però escriure va molt bé perquè pren relleu quan escrius. És com si allò que d'alguna manera penses, mentre anem pensant, és com si allò estigués un volum molt baix. Al moment en què ho escrius, puja el volum. Puja el volum i allò agafa entitat i agafa cos. Llavors, impacta, evidentment, perquè si tu dius «soc una desgraciada», no coses que pensis, és que sóc una desgraciada, tinc una vida de merda, perdoneu, val? Però si ho escrius, quan dius això, dius uau.
És com que en prens consciència.
En prens consciència, no? Estic dient que sóc una desgraciada, que tinc una vida de merda, uau, no? Llavors dius, sí, no, realment és això? I a partir d'aquí, doncs, bueno, et coneixes més, t'analitzes més i et coneixes més. Per tant, escriure va molt bé per ser un toc de realitat, perquè prengui relleu i surti a flor i tot el que està dins, que... així, aquesta veueta que ens diguem, però que és en silenci, no acaba de gosar, quan posem dir-ho, surt. I al mateix temps, malgrat faci mal, és una manera d'alliberar-se. Perquè dius, doncs sí, doncs estic, no?, em sento una desgraciada, va, doncs ara què? Val? Ara què ve? Sí?
És com una manera de treure-ho de dins, no?
És catarsi i també entendre, perquè el fet de, jo ho sé per dones que llegint aquests llibres anteriors que he escrit, em diuen, és que clar, al moment en què he llegit el Maite, per exemple, he posat nom a coses que m'estaven passant. És a dir, jo sabia que tenia un malestar, jo sabia que això no, no, no m'hi sentia bé, o que això m'incomodava, o que això em violentava, però no sabia, o que no podia dormir, o el que sigui, no? O coses, i dius, ah, això té un nom, no? Això que m'està passant té un nom. I també te tranquil·litza, dius, val, està passant això, no sóc jo que se m'ha anat la pinça o que el cervell no em funciona, sinó que tristament, doncs, és una, bueno, és un tema social que passa a més dones.
Per tant, ha estat un procés terapèutic, però l'haurà servit, no?, a d'altres dones per començar a identificar aquestes violències. Sí, i això és molt bonic, no?
Jo crec que és molt bonic, vull dir que sí, el plaer d'escriure hi és, evidentment, el plaer de que, es, doncs, evidentment, que surti, que es vengui, que vagi rodant, que jo que faci en camí els llibres, està molt bé, però és clar quan a sobre no, tenen, no, i te corroboren que té aquesta funció d'ajuda, no, d'alguna manera, doncs és fantàstic. Sí.
A part d'escriure llibres, també fas xerrades a instituts. Com veus el tema entre la joventut? Estan conscienciats de la violència masclista?
Aquí haig arronsat una mica el nas. He trigut a respondre. Jo crec que hi ha un percentatge petit, diria jo, de molt conscient, val? Que tenen molt clar les línies vermelles. Val? Hi ha un percentatge, l'altre no sé com dividir-lo, perquè hi ha un percentatge gran, jo diria que no veuen el perill, no veuen, no n'hi ha per tant, val? I llavors, i hi ha un percentatge, diria que és molt dur, no? A la línia d'extrema dreta, però que ells no són conscients que és un pensament d'extrema dreta, però sí de negar aquesta realitat i de pensar que, doncs, que hi ha unes quantes que som en la línia feminista que som unes exagerades, no? Però sí que costa d'identificar, perquè amb adolescents troben normal el control, troben normal la geolocalització, troben normal que opinis sobre el teu físic, si m'agrada com vas vestida, com no, si canvia d'això, que no pots sortir així, amb qui vas, amb qui no vas. Per tant, hi ha molts aspectes que són relacions probablement no sanes de control i de domini, d'alguna manera, i que es donen per bo. De fet, l'altre dia llegia que entre els joves, l'edat jove, entre això, doncs, l'adolescència fins als 20 i pocs anys, es mira un 65% de les pel·lícules que miren són romàntiques. Per tant, dius, uau, 2025 encara un percentatge molt gran dels joves miren pel·lícules romàntiques, amb tots els estereotips i estigmes.
Exacte,
que hi ha.
Exacte, pel·lícules d'aquestes que no...
Val? Mm-hmm. Llavors, bueno, llavors podríem parlar de xarxes, podríem parlar de més coses. Per tant, jo penso que hi ha molta feina.
Mm-hmm. Falta molta feina per fer. I què es podria fer, per exemple?
Jo penso que no, aquí les xarxes socials és un camp molt gran, que hi ha molta informació de tots colors, llavors aquí crec que la família, en el moment en què en els fills els hi deixem un mòbil, una tablet, un ordinador, doncs hem de fer un treball pedagògic de contrainformació o de, no, o d'ampliar informació, dir d'acord, influències o mires això, però mira això també, escolta aquest també, per tant, que tinguis més fons d'entrada de, no, per qüestionar si aquest tipus de manera de relacionar-te és la correcta, no és la correcta, o aquest tipus de contingut, doncs, és adequat, no és adequat. Jo crec que aquí el món tecnològic i se'ns escapa una mica de les mans, però crec que les famílies hi tenim molta responsabilitat de això. A quina edat donem un mòbil, a quina edat donem una tablet? Hi ha control parental, evidentment, però a més, com tenim, jo crec, els adults com a responsabilitats, no?, amb els menors, doncs, oferir contingut de qualitat, contingut reflexiu, contingut que defensi els drets humans i el respecte a la dignitat de totes les persones.
Uh-huh. I potser llegir aquest llibre, no?, també pot ser interessant per aprendre a detectar aquestes...
Sí. M'ho ha dit, això ho ha dit lectores que han llegit, i algun professional del món de la psicologia diu això, dels instituts estaria bé a les escoles de llegir aquests llibres en calma, aquests capítols en calma, que són de molt fàcil de llegir, i posar-los això a debat i a reflexionar, sí.
Doncs mira, ho deixem per aquí dit, per si algun institut li ressona de llegir-lo a l'aula.
Perfecte.
I recordem això, que la presentació d'aquest llibre a la Biblioteca Víctor Català serà el dimarts que ve, dia 18, a 6:45 de la tarda.
Exacte.
Moltes gràcies, Àngels, per venir avui al Més Calent a l'Aigüera.
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
El Més Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
Cuinem idees, el Més Calent és a l'Aigüera.
I ara és moment de fer un repàs a les novetats de les plataformes de la mà de la Lali Giner a l'Ensèrie.
A en sèrie.
Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
Les millors ficcions.
Els millors relats.
Les estrenes més espectaculars.
El retorn de les sèries més esperades.
Un repàs setmanal de la cartellera digital.
En sèrie, amb l'Ali Giné.
Molt benvinguts a l'Ensèrie en una setmana de noves estrenes a la cartellera i amb un clar predomini de propostes de Sky Showtime. De seguida les veiem. Comencem per aquest dilluns.
Ser un reyes implica mucho más que solo llevar un apellido.
Todos tenemos un pasado. Merece ser feliz.
Bueno, lo fui.
Arriba a la plataforma Camino Arcadia.
No todo el mundo tiene la suerte de encontrar el amor dos veces.
Estoy esperando un momento perfecto.
William Levy i Paula Echevarría protagonitzen aquesta sèrie que segueix la història d'un home que ho té tot. Ningú coneix la veritat, però, sobre el seu obscur i perillós passat.
El hombre verdadero es Mateo Reyes. Llevo 15 años huyendo de mi familia.
Tot salta pels aires quan la seva dona, que l'havia abandonat, torna disposada a destruir el món que ell ha construït.
What is a foresight? A foresight is someone... who knows the value of family.
També des d'aquest dilluns a Movistar Plus hi trobem Los Forsyth.
We have been preeminent among London's stockbroking elite. Has the time come to pass over the reins?
Parlem d'un drama britànic ambientat en l'Anglaterra del segle XIX que adapta unes novel·les de John Glasworthy.
So here we are.
Here we are. Let battle commence.
A Londres de 1880, els Forsyth són una adinerada família aparentment unida, però en realitat la gelosia i les enveges els assetgen. I encara dilluns arriba Sky Showtime, de nou, Where the Sun Shines. Parlem d'una sèrie sueca a les Illes Balears en la que una parella d'èxit que va construir un supermercat el ven per una xifra rècord per viure una vida de luxe a Mallorca junt amb els seus fills. Però un gir inesperat durant la festa d'aniversari del pare els canviarà els plans.
Palm Beach ja no és un lugar seguro.
Des d'aquest dimecres a Apple TV hi arriba la segona temporada de Palm Royale.
Tenemos que ser nosotros los que mandemos.
En aquesta segona entrega, la protagonista es converteix en una pària social després d'una escandalosa crisi pública.
Como el sol al amanecer, el inicio de esta etapa marcaba un nuevo horizonte para todos.
I haurà de recórrer a la seva per demostrar que no només pertany al lloc on està, sinó que més té el que fa falta per ser la líder.
¿A qué has venido?
¿La mataste?
¿Tú qué crees?
Dijous, a Netflix arriba La bestia en mí.
Todo el mundo cree saber lo que ocurrió. No, no maté a mi mujer. La gente quiere cotilleo y carnaza.
Claire Danes interpreta una escriptora d'èxit que des de la mort del seu fill petit no és ni l'ombra de qui era.
Pasar tanto tiempo con un asesino no te asusta?
No es como la imaginaba.
Fueron unos años malos.
Però tot canvia quan coneix un conegut i poderós magnat immobiliari que en el seu dia va ser el principal sospitós de la desaparició de la seva dona.
¿Tendrás que desenvainar tu katana de nuevo?
Encontré un trabajo que es muy bien pagado.
Encara Netflix i encara dijous s'hi estrena El último samurai en pie.
Usen cualquier medio. Peleen para obtener las placas.
És una adaptació del manga que presenta un grup de samurais altament qualificats reunits per participar en una perillosa batalla real en la que es juguen un premi de 100.000 milions de iens.
Innovate sells products made out of paper. Toilet tissue, toilet seat protectors, and local newspapers.
I divendres arriba el gruix de propostes, començant altre cop per Sky Showtime amb l'estrena de The Paper.
Here is one of my articles I'm particularly proud of.
És una comèdia rodada a l'estil de fals documental, spin-off de The Office. L'equip documental que va immortalitzar la sucursal de Dunder Mifflin a Scranton es centra ara en el dia a dia d'un històric diari i en el seu editor, que està intentant reviure'l.
Hola, debe de ser Jamie.
Sí.
Adam, un placer conocerle.
Aquí tienes a tu niñero.
A Amazon també divendres s'estrena Malicia.
Hoy has estado muy bien con los chicos. Deberías venirte a nuestra casa. Sería genial.
És una sèrie nord-americana que segueix a un mainader carismàtic que aconsegueix entrar a la vida d'una adinerada família mentre estan de vacances a Grècia.
Una empleada nuestra ha presentado una queja por varios correos.
Yo no le he mandado ningún email.
Quan la mainadera habitual de la família cau greument malalta, el protagonista se les empesca per entrar a la llar de Londres i la seva naturalesa venjativa comença a aflorar.
Bueno, que alguien se ha muerto para que yo esté aquí viva. Y a mí me gustaría saber cómo era Carlos.
A Netflix encara divendres s'estrena El cuco de cristal.
Carlos creía que estaba pasando algo raro en el pueblo. Desapariciones.
La sèrie narra la història d'una metgessa, resident de primer any, que pateix un infart fulminant. Un trasplantament de cor li dona una segona oportunitat, però també desperta en ella una inquietud impossible d'ignorar, saber qui va ser el seu donant.
Bienvenue dans le délicieux enfer du grand monde.
I encara dues propostes per divendres. La primera, HBO Max, amb l'estrena de La marquesa de Martyul.
Un objet de mépris. J'ai peut-être quelque chose à vous proposer.
Parlem d'una adaptació de la novel·la de Les amistades peligroses que ja ha estat portada al cinema en fins a dues ocasions. Aquí el personatge principal és el de la marquesa que, traïda pel comte de Valmont, emprèn un atrevit viatge per convertir-se en la cortesana més important de París.
No sé ustedes, pero yo llevo toda mi vida viendo cómo la suerte está ahí para todos, menos para mí.
I la darrera proposta ens porta de nou a Netflix amb Me late que sí.
Lo que está subrayado, necesito que lo muevas, lo escondas. Yo jamás me he metido con este niño. ¿Es eso la calle, manito? ¿Cómo ves?
Un home comú, desesperat i far de la seva mala sort, idea un cop magistral i reuneix un equip molt peculiar per intentar l'impossible, robar el premi de la loteria en viu.
Power isn't given. Is taken.
Arribem ara sí al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per Rei i Conquistador, que la podeu trobar ja a HBO Max.
Our blood will be the power of Europe.
I cannot let William take the crown.
Parlem d'una ficció que recrea la històrica batalla de Hastings del 1066, per la qual es decidirà el destí d'Anglaterra.
Miss your life.
You're vulnerable without Harold. He's offering you power.
Però per arribar a aquest punt, la trama ens situa anys abans, en el moment de la coronació del rei Eduard per decisió dels tres comtats més poderosos de l'època, Wessex, Mèrcia i Northúmbria.
Do not hesitate. Do not think of mercy.
En el centre de la trama, la relació entre el comte Harold de Wessex i Guillem, duc de Normandia. L'objectiu és conèixer els antecedents i context d'aquella cruenta batalla que va enfrontar saxons i normands pel control d'Anglaterra. Aquí, a la ficció, el repartiment l'encapçala James Norton com a comte Harold i Nicola Coster-Waldau en el paper de futur rei Guillem.
Stands against God himself!
El rodatge de Rei i Conquistador s'ha dut a terme a Islàndia, un fet que critiquen alguns per no tenir massa a veure amb els paisatges britànics. Però és que, a més, les imatges estan tenyides d'un to fosc que també ha molestat, sembla ser, a la crítica. Personalment, creiem que aquesta volguda atmosfera obscura està perfectament en sintonia amb l'època on situem l'acció, l'Anglaterra de l'alta edat mitjana.
William of Normandy, let this be the beginning of a great alliance.
Però potser un dels punts més polèmics és la falta de rigor històric en els personatges, començant per la seva pròpia estètica. Més enllà d'això, que és evident l'allau de crítiques quan parlem d'una producció històrica, Rei i Conquistador és una bona proposta. Si sou amants de ficcions com Vikings o The Last Kingdom, aquesta sèrie us pot interessar.
All of Europe knows my intentions.
Són 8 episodis carregats d'acció, però sobretot d'intrigues i conspiracions. I si us voleu acabar de convèncer, aquí us deixem un fragment per si és del vostre interès.
Porque Dios es nuestro padre y Jesucristo es su hijo. Y Guillermo, sin duda, es nuestro espíritu. La luz que nos guía, nuestra fuerza divina.
Gracias, Excelencia. Y gracias a Dios.
otro Pentecostés celebrado con los amigos y la familia. Qué suerte, ¿verdad? Poder estar aquí, en casa. Y este año tenemos más motivos de celebración, puesto que nos visitan nuestros amigos de Inglaterra, el conde Haroldo y su bella esposa, Edith. Haroldo. Vamos, Haroldo, ven. Este hombre, bueno, ya lo visteis antes. Menuda bestia. No he visto a nadie más fuerte. Porque con Haroldo Godwinson a tu lado te sientes invencible. Dame la mano. Tú me salvaste la vida. Y yo salvé la tuya. Y estamos unidos para siempre. Normandía y Wessex juntos.
Durante el Pentecostés, Dios ha bendecido Normandía. Eduardo, rey de Inglaterra, eligió al duque Guillermo como sucesor al trono de Inglaterra. Y con Dios como testigo, y sobre las reliquias sagradas de Valle, Haroldo de Wessex jurará lealtad a Guillermo de Normandía como el futuro rey de Inglaterra.
Y como sabe toda Europa, un Godwinson cumple su palabra.
Es cierto.
Yo, Haroldo Godwinson, conde de Wessex, juro mi más absoluta lealtad al legítimo heredero de Inglaterra. Te doy mi palabra.
Fins aquí l'Ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
Hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
I ara, com sentim, és el moment de donar pas a en Sergi i en Joan. Bon dia, nois.
Bon dia.
Bueno, ja està, no?
Ja està.
Què va, això de repetir com un llaro avui?
Sí, perquè hem de repetir tot el que no vam poder fer dijous passat.
Mira, em sembla bé. Bueno, en Joan sí que va venir, eh?
Sí, en Joan sí.
Vaig venir a salvar un moble.
Va venir a fer temps. Li vaig dir, fes temps, mentre aquí ho preparàvem tot.
I clar, pensava que estàvem amb la crisi que
estàvem. Estàvem en crisi, eh?
I ha passat de tot.
Crisi llampada total, eh?
I avui em penso que hem acabat de fer net perquè ja ha vist que havíem retirat el cable provisional que teníem.
Sí. No, mica en mica anem recuperant la normalitat.
Exacte, ja tenim telèfon.
Alegrida.
Però ens falta una cosa encara. Alguns.
Què ens falta?
En aquest edifici. L'ascensor.
Sí, és veritat.
Va per llarg.
Sí, perquè els convidats arriben esbufegant, cada vegada que han
Tenim una sala de recuperació.
Tenim aquí un fisi o alguna cosa que els fisi. Molt bé, doncs anem al que toca.
De què parlarem avui?
Estem en temporada, i avui parlarem de bolets.
De bolets.
I de cacadors de bolets.
Jo li volia proposar de parlar del bolet de la Rosalia, però no, em va dir, parlem de bolets.
De bolets de veritat, no?
De bolets, havia de parlar la setmana passada,
sí.
Doncs clar, tal com anava, doncs...
Van
tingué un bon bolet aquí.
Exacte.
I avui anem a parlar de bolets.
Aviam, Joan, què em vols dir amb els bolets?
No, és que tinc Me va molt bé aquest, aquesta pàgina que tenen a Instagram, el Chicharello, que sempre tenen coses molt interessants.
Aviam.
Per exemple, aquí en tenim un que diu tipus de bolets que pilles a les festes de tardor.
Ui.
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 Diu, rovelló. Diu, carajos clàssicos, varietat més comú fins que els més novells l'han pillat.
Bé.
Diu alguna cosa, això?
Jo no sé si ho estic entenent, això, eh?
Però això és de torrades, no? O sigui,
exacte.
De...
Diu, fredolic, pringados de... abrigatius. Diu, provoca falta de memòria i pèrdua de jaqueta al bar.
Ah. Bé, però...
Lleterol, papus comiticus, neteja profunda de l'estómac fins al primer biberó.
Però això és suposat, però...
Que poden passar.
Però que no parlàvem de bolets, de veritat.
No parlàvem de bolets. Això és quan, després d'anar a buscar bolets.
Ah, val.
Exacte, que vas a fer la birra al bar.
Tipus de boletaires.
Aviam.
Vinga, va,
quins tipus
sí.
N'hi han?
La ninja del rovelló. Tu encara vas amb el dit al nas i ella porta el cistell ple.
Vale.
N'hi ha, d'aquesta gent que tu vas a buscar bolets sí, i ells ja de seguida els troben i tu no has trobat res.
Sí.
El pixapins.
Aquest és el que no troba res.
Quants,
no troba ni un i els compra a la parada de la carretera.
També, exacte. Sí.
El tabarra biòleg. Aquest va per tu?
Aquest és en Sergi.
Potser sí.
Estàs desitjant que s'enverini perquè calli.
Sí, aviam. Això és. Sí, sí, però aquí hi ha una altra versió.
A veure, aquí hi ha una altra versió.
Aquesta és molt bona.
Que... El biòleg, quan vas a buscar bolets, sempre et preguntes això. Aquest és bo, aquest no és bo, aquest és bo, aquest no és bo. És la tabarra aquesta que deia en Joan, no?
Sí.
O et fan revisar el cistell directament. Aleshores, entres, et sap greu, perquè normalment et fan revisar un cistell i un 95% del cistell se'n va a la bessura.
I la gent dius, venia tota contenta amb el gent...
cistell
de bolets.
Exacte.
I tu, ups.
Més tipus de boletàries.
A veure.
La Destroyer. Arranca el bolet i les arrels de l'arbre de més enllà.
També.
Allà?
Que no se sap que s'ha de fallar.
Això és com la meva àvia que en el pueblo, perquè abans hi havia bolets que no s'agafaven, o només s'agafaven uns. I em va dir, no, si quan jo era petita, els ceps, els ongos, els hi fotia amb la catxaba i els aterracava enmig del bosc.
Mm. El boletaire de la KGB.
Ah.
Només ell sap els llocs bons i apaga
també.
El telèfon perquè no el localitzin.
També.
Llavors aquests són els que es perden,
sí.
Saps? Es perden, i com que no tenen el telèfon engegat, llavors no els troba ningú.
Mm-hmm. Sí, però amb aquestes coses molt bèsties. O sigui, jo he vist llocs de bolets, arols, no?, que es diuen en català, o setales en castellà, que no els passen ni de pares a fills ni d'avis a nets.
Què dius?
I es perden.
O sigui, ni dins de la família,
ni dins de la família.
Els secrets, mare de Déu.
Ah, però hi ha secrets, eh? La gent sap els seus llocs on pot anar a caçar bolets, i això, esclar, és secret que se l'emporten a la tumba.
Secret de sumari. Sí.
El xirocaire fos demana constantment descansar i es pura queixa. O sigui, trobat amb algú?
Si aquest va buscar bolets perquè toca, no perquè vulgui.
Perquè toca. Aquest necessita un avituallament.
Exacte. Cada 2 metres.
Cada 2 metres.
Mm. Aquest és molt bo. La tieta quechua. La quechua és aquesta marca de...
Del Decalón,
sí. Decalón, diu. Fa servir el bastó de senderisme i es passa el puto matí xerrant.
També.
També, també. Bueno, gent que va
més
buscar bolets perquè...
Més o menys una mica perquè... de quechua d'això anem tots a buscar bolets.
Sí.
Perquè ho tenim... A veure, no, tothom no va a la botiga d'alpinisme a comprar-se les bambes de marca per anar a buscar bolets. No.
Mm. És que no es pot negar que si quechua és bona marca, és de qualitat i barata, doncs...
Si va, ja està.
Aquest, el torrat. Diu, l'únic bolet que porta és el de l'esmorzar de Forquilla.
També. Jo d'aquests del torrat en conec uns quants de l'última sortida, però no en parlarem pas.
No ens en pots explicar detalls d'aquesta última sortida dels bolets?
Bueno, jo crec que hi havia representat tot l'elenco aquest que acaba de dir en Joan. Estava molt ben representat.
Aviam, la Lali on te la posaríem?
Ah.
Pot venir després ella per
il·lusions. Per il·lusions,
sí. Jo no l'encastillaria a cap lloc perquè això és molt particular.
Després
això
hi ha l'última que diu... És
no volem problemes, eh?
La tocada del bolet. Es porta els bolets de casa i parla amb els follets del bosc.
Però això, sí, però això també si ha fumat algo o si se n'ha menjat algun dels que ha anat trobant pel camí.
Clar, si no li fas cas a en Sergi, eh, i et quedes tots els bolets que trobes...
Et quedes tots els bolets, te'n fots algun...
Llavors tens algun problema.
Tens algun problema.
Bueno, doncs aquests són els tipus de caçadors de bolets. I després també hi ha un bingo de frases del cunyat caçador de bolets.
Hombre, aquests són... Jo en conec una. Si aquest bolet... A veure si hi és. Si aquest bolet està menjat pels bitxos, vol dir que és bo. Si és menjat pels llimacs, vol dir que és bo.
Bueno, aquí comença aquestes frases dient... Com que veniu vosaltres, avui farem ruta suau.
I aquesta és tan típica i fa tanta ràbia. I
sí,
és com...
Però aquest és
què
del flipat.
Què vol dir això? Sí.
La frase que te pot dir...
Aquest és el flipat, vull dir...
I diu, un altre diu, això sembla les Rambles, Tito.
Sí, però aquesta frase del flipat, o sigui, és fastigosa, perquè ara la gent, inclús els del terrenyo, ja van amb el 4x4 fins al lloc on surten els bolets. Aleshores, què m'estàs container d'allò...
Exacte,
d'allò...
si quan hi vas sol vas amb el cotxe...
Amb el cotxe, si el que camina menys ets tu.
Exacte, totalment.
Una altra frase, diu, d'aquestes del caçador de bolets, del cunyat, diu, si et dic on els he collit, t'hauria de matar.
Home.
Bueno,
entre
ja,
poc i massa,
ja,
no?
I ara aniré trucant al Carles Porta.
Exacte.
Ja
diu, aquest no l'agafis, que és verinós, jo ja sé de què va.
Aquests també són flipats, eh? Aquells també. Que es pensen que són una enciclopèdia en potes i després no n'encerten ni una. Sí.
Aquí hi ha més camacos que camagrocs.
Però això depèn. Jo les últimes vegades que he anat al bosc tampoc m'he trobat molta gent buscant bolets ni d'allò.
Jo és que si us he de ser sincera no he anat mai a buscar bolets.
No m'he trobat gent. Clar, també està el típic que et diu, que no sé si sortirà aquí, que comença a buscar bolets a partir d'haver caminat 3 o 4 quilòmetres.
Aquí diu...
Què vols dir, que se'n van a fer una excursió i llavors aprofiten?
No, que en els primers metres no busca res, perquè diu que allà estarà ja tot buscat.
Ah, vale.
I d'allò. Aleshores li dic, tu no et preocupis, que jo busca, que els tres primers quilòmetres que no has buscat tu els buscaré jo.
Ah, mira, exacte, te'ls emportes tu.
N'hi ha un que diu, d'això, bueno, no és gaire semblant, i diu, ja estàs cansat? Ei, només portem 2 hores, home.
És poc, 2 hores, buscant bolets.
Sí.
Més o menys, quin és el temps de...
Depèn. Però jo, si fas tota la ruta del matí, potser 3 o 4 hores te les passes al bosc. A veure, també si saps el lloc, eh? Perquè si vas al lloc, estan plantats allà d'allò, els pilles i marxes, pues...
Mira, en 5 minuts ho tens fet.
Però a mi no m'agrada això.
Però el xulo d'anar a buscar bolets, no sé, no ho he fet mai, eh? Però no és anar a passar el dia al bosc i fer la ruta i tal. Llavors, amb 2 hores, com que se't fa curt, no?
Amb 2 hores se't fa curt. O sigui, primer això, i el xulo... és conèixer el terreno o fer-te una idea, de dir, mira, aquí hi ha això, clar. Això. Per aquest terreno que hi ha, calculo que sortirà això. I anar allà i trobar el que surt o trobar el que d'allò. Això és el xulo.
Així és tu, de tipus de boletaire, com deia abans, t'identificaries amb el tabarra biòleg.
Sí, perquè no només els bolets, o sigui, també parles de les plantes que hi ha, ni de les coses, i dones la tabarra amb aquestes coses.
Sí, jo en sé un, que te coneix molt bé, que ha desistit d'anar a fer vols amb tu.
Ui, què ha passat aquí?
En sé un que m'ho va dir, vinga, va, home, va, vete por ahí. I és que no s'hi pot anar amb ell.
Has pot explicar això per antena, Sergi?
Sí,
es pot explicar. Li va dir un dia a mon pare, que li va dir... Diu que el d'allò...
Quan anava a passejar amb ell...
Em parava amb les plantes...
I li explicava la història de tota la planta.
I va dir, s'ha acabat.
I ja no hi vaig més.
Feia guaites encadenats.
I sap la tabarra que me fotia.
Llavors ja no t'escolta per la ràdio, Sergi, perquè ja li fots com vas al bosc.
I ja no hi vaig més amb ell. S'ha acabat d'anar a passejar amb ell pel bosc. La tabarra que
però després ve que pregunten, eh? O sigui, no et diu si la tabarra era prèvia a una pregunta o no a una altra pregunta.
Jo el que vaig entendre és que aquell no deia res i tu ja de seguida li fotia la tabarra de la planta aquella, de com era, o de l'altra planta, de l'altra planta.
Ja li diré aquest vespre que el veuré.
Clar, és que en defensa teva, Sergi, jo hi estic d'acord. Si la gent no vol tabarres, que no pregunti.
Que no pregunti.
No, vull dir, si has fet una pregunta, deixa que t'expliqui.
Si no, pa torero, pa què te metes, Manolete? Pues
però vols dir que no hi ha el tabarra aquell que va d'enterat i ho explica tot encara que no li pregunten?
També, però aquest no és en Sergi, no?
No,
jo em pregunten una cosa, diu, no ho sé. No, ja està.
Doncs vinga, nois, ho deixem aquí avui.
Lali, quina boletaire ets? Quin tipus de boletaire és, Lali? Tens
5 segons per entrar.
La Lali fotia la tabarra, sí.
Apa, moltes gràcies.
Vinga,
i...
apa. I la propera.
Adiós.
Moltes gràcies per escoltar-nos.